11:41 del matí, dimecres, dia d'estrenes a la ciutat. Renovem cartellera. Àngel Comas, molt bon dia.
Hola, què tal?
I avui parlarem de les quatre estrenes que arriben a Sant Cugat.
Sí, sí, sí.
A veure...
Que no he vist cap de les quatre.
Que no n'has vist cap, per això avui no farem crítica, però és que tenim molts temes d'actualitat del món del cinema, tenim la Berlinale, tenim els Premis Ioga...
Sí, sí.
No acabaríem en 20 minuts, eh?
No, no, que va...
Per tant, comencem, si us sembla, donant aquesta informació, aquestes quatre estrenes que arriben a la ciutat, i parlarem breument de cadascuna, donant a entendre i que sàpiga l'audiència que no els hem vist. Això sí, l'Eva n'ha vist una...
Serà títol informatiu.
I ens en parlarà més detingudament. Eva, quines són les quatre estrenes que arriben a la ciutat?
Doncs comencem per la primera, que és Bob Esponja, un heroi fins fos de l'aigua.
Mientras exploraban el fondo del mar, unos científicos grabaron un sonido jamás captado por el oído humano. De Paramount Animation y Nickelodeon Movies.
¡Hace una Burger Kangre Burger! ¡La fórmula secreta de la Burger Kangre Burger no está!
¡Sin eso será el fin de los redes sociales!
Volíem dir Bob Esponja, un heroi fora de l'aigua, que es podrà veure a Cinesa i a Yelmo. Qui no coneix, doncs, el personatge aquest, personatge tan estimat pel Fabri, també? Bob Esponja emprèn un viatge per recuperar una recepta que ha robat un pirata. Per això ho porta a la nostra dimensió en 3D, suposo, perquè els nens gaudeixin, no?, d'aquesta aventura d'un
sí.
personatge molt conegut pels nens.
Jo no el conec, explica'm qui és, perquè jo en aquest moment, què serà?
Mira, cridarem el Fabri perquè et faci un resum i ja
no,
veuràs que és impossible sense paraules.
Que tu estàs més a prop del personatge.
De la infantesa?
No? Sí, no? És la que et queda més proper, potser.
Més joveneta, per tant.
No, Bob Esponja, doncs, és un personatge...
Una esponja, no?
Sí,
és una esponja
de mar.
És una esponja de mar que viu sota el mar i té un amic, doncs, que és una estrella, el seu company de feina és un calamar. Vull dir, són uns personatges que viuen sota l'aigua. És una sèrie que sempre s'ha dit que és per nens, però que tracta temes d'adults, perquè Bob Esponja treballa, és a dir, no va a l'escola, té una feina, s'està traient el carnet de conduir, és a dir, també tracta temes que també són quotidians a la vida de la gent adulta, per això és un personatge que coneixen tants nens com pares.
I a tu t'agrada?
Sí, a mi em fa molta gràcia.
Ah, mira, veus?
Mira, el Xavi ens ha posat la cançó de Bob Esponja.
¿Quién vive en la piña debajo del mar?
¡Bob Esponja!
Absorbe de todo y puede explotar.
¡Bob Esponja!
Si lo que queréis es un mundo al revés.
Les crítiques, Eva, no sé si es recomanen o no acaben de recomanar anar a veure aquesta pel·lícula.
Bé, doncs les crítiques ni fred ni calent. Diuen que malgrat que té un munt de moments estrafolaris, la segona pel·lícula de Bob Esponja demostra ser menys interessant que la primera. Altres diuen que conserva el dolç encant surrealista de la llarga sèrie de dibuixos animats de Nickelodeon i afegeix una mica de novetat barrejant una mica d'acció real en 3D amb la seva animació.
Una pel·lícula que es podrà veure a Cinesa en català a les 4 i en versió original al passi de 8:45 i a Yelmo en castellà i 3D.
A mi em sembla que les crítiques, de totes maneres, d'aquesta pel·lícula les hauria de fer un nen, no?
Que és el públic al que va destinat.
Clar, jo crec que un adult seriós, que critica després el Cronenberg o jo què sé, que faci una crítica d'això em sembla una frivolitat, eh?
Doncs tothom informat de Bob Esponja. Tenim tres estrenes més, ja no tenim més dibuixos animats. Una d'aquestes estrenes és Foxcatcher.
¿Tienes idea de quién soy? Solo un ricachón que te llama por teléfono. Quería hablar contigo acerca de lo que esperas conseguir. Oye, ¿qué esperas conseguir, Mark?
Quiero ser el mejor del mundo.
Bien.
Esta llave es para ti. Además, está la mansión. Tienes prohibido ir.
Foxcatcher, dirigida per Donen Futterman, Max Fry i Christine Gore, que es podrà veure a Cinesa i a Yelmo. Quan Mark Schultz medallista d'or olímpic, és convidat pel ric hereu John Dupont a la seva magnífica mansió per ajudar-li a crear un camp d'entrenament del nivell en el qual prepara a un equip de, pels Jocs Olímpics de Seul de 1988. Schultz diu que sí immediatament. La raó és que allà espera poder concentrar-se en els entrenaments i evita així que el seu germà Dave l'avanci sempre.
És una pel·lícula que està basada en uns fets reals que van passar al 1988. Els dos protagonistes, Mark Schultz sobretot, es preparava per lluitar, per participar a la competició de greco-romana, i llavors va haver un milionari que es deia Dupont. Dupont és una de les grans fortunes dels Estats Units. Per exemple, és un home que als anys 40 i tants va creure amb el plàstic i va fer les mitges de nylon, per dir una cosa.
Carai.
Sí, el Dupont és una eminència als Estats Units. I aquest milionari va recolzar sobretot el Mark Schultz, que llavors la pel·lícula l'ha dirigit un tal Ben Miller, que és el director de Capote, de Moneyball, i que és un home que realment té ganes de fer un cinema diferent dins de Hollywood. La pel·lícula està nominada per l'Oscar.
Sí, ell 5 nominacions, incloent millor director.
I després millor director del Festival de Cannes. I després que, bueno, està tot un biopic amb un conflicte com aquest, que ha portat molta polèmica, sobretot perquè en Mark Schultz, un dels protagonistes, diu que no reconeix res de la pel·lícula. Està basada en fets reals, però diu que ell, que no s'identifica, doncs, i que no reconeix res.
Això, malament per un biopic, eh?
Sí, però aviam, una pel·lícula que es basi en fets reals ha de mostrar fets reals o no? Jo penso que és ficció, no?
Aquí cadascú s'agafa, no?, la idea del biopic i el basada en fets reals.
Perquè jo a vegades veig pel·lícules que al final posa basat en fets reals. Jo dic, i a mi què? Jo no, a més no m'ho crec.
M'és igual, no?
Clar. És que és una interpretació d'una cosa i no passa res. Clar, que passa que si toca el vora viu com aquest home al Mark Schultz, doncs la mà es queixa, ja està. Penso que és interessant la pel·lícula.
Les crítiques...
Recomanada, doncs.
Sí,
la deixen força bé. Diuen que és una pel·lícula apassionant, dient horrible, sinistre, no? Horrible en el sentit que suposo que t'atrau, yeah, i t'atrapa, i desesperadament trista. I també el senyor Miller realitza el seu millor treball amb els seus tres excel·lents actors protagonistes.
Déu-n'hi-do, doncs.
Déu-n'hi-do, no?
Recomanada, mira.
L'anirem a veure, oi?
L'anirem a veure. Mal. Recomanada per aquest cap de setmana. Ja ho sabeu, si teniu fred al cinema, si està calentor, hi ha calefacció.
I tant.
I escalfem la panxa menjant crispetes, també, no?
Sí.
Més pel·lícules. Aquesta, ahir al mot, després de molta polèmica, arriba The Interview.
¿Sabes? La gente dice que los actores viven de las mentiras. Pero esto sí que es vivir una mentira.
Vale, Rob. Cuando quieras.
Cámara 2.
Joder. Estás prácticamente igual.
Gracias, tío.
¡Sorpresa!
¡Llevamos juntos 1000 episodios!
Enhorabuena por 1000 horas de ser un...
The Interview, dirigida per Evan Goldberg i Seth Rogen, que a la vegada també té un dels papers protagonistes. Després dels ciberatacs i les amenaces sofertes, Sony Pictures va decidir cancel·lar l'estrena de la pel·lícula, que això ha suposat una molt bona publicitat, doncs, pel film. No obstant això, nombroses personalitats dels Estats Units van oferir el seu punt de vista contrari a aquesta cancel·lació, incloent el president Obama, no? La qual cosa va fer que Sony replantegés la seva decisió. Parlem una mica, doncs, d'Interview, i és que Dave Skylark és el presentador d'un conegut programa d'entrevistes, i el seu productor, Aaron Rapoport, que estaria interpretat, doncs, per Seth Rogen, aconsegueixen una entrevista exclusiva amb Kim Jong-un, el dictador de Corea del Nord. Davant tal oportunitat, la CIA els demana un petit favor, que seria assassinar a Kim Jong-un, però la veritat és que Dave i Aaron no són les persones més qualificades per realitzar un magnicidi.
Jo, pel que sé, és més que una pel·lícula en si, és una estratègia de màrqueting, perquè jo no em crec tot el tinglado que s'ha armat amb això, sinó que penso que...
Estava clar, que l'acabaríem veient.
Que sí, clar.
Sí.
No, però és molt curiós, perquè fixa-t'hi, d'aquesta pel·lícula no han fet passe de premsa a Barcelona, i hi ha molta gent que evidentment, l'ha piratejat, això per internet, i no sé...
Però ja hi és, ja hi és.
Jo no l'he piratejat i, per tant, no opino. Però no s'ha fet passe de premsa, al qual... quan es fa una base de premsa d'una pel·lícula, saps què
vol
dir?
Que no cal.
Que no, bueno, primer que no cal. I després que Més va que els crítics...
Que no diguin res,
que
no?
Que no diguin res, perquè jo el que he llegit és que la pel·lícula no és massa recomanable perquè es belluga en el terreny d'una sàtira i d'un thriller i que, bueno, la caricatura del dictador Kim Jong-un no és realment més que una manera de... una manera bastant grosera de fer-la.
Mira, les crítiques, l'Eva ens ho podrà dir, em sembla que van en aquesta línia. Jo veig en aquests semàfors que atorguen els crítics molt vermell, molt taronja, algun verd, però, Eva...
Sí, dels pocs verds que podem llegir és la crítica del Variety que diu una suposada sàtira que resulta tan divertida com l'escassetat d'aliments comunista, el resultat final és sorprenentment amable. Crec que és l'única crítica que podem dir que no s'ha passat doncs, amb la pel·lícula, perquè altres crítics avui deien que si no fos per aquesta publicitat que ha generat el ciberatac a Sony, no hi hauria ni la meitat d'interès.
Bé, jo preguntaré als aquells que l'han piratejat, vols que et diguin, m'expliquin, després del programa, clar, m'expliquin com és la pel·lícula realment.
A veure, jo... Sí, em sembla bé. M'assemblava que per la redacció no corria massa bona opinió,
Per la redacció, que l'han piratejat, la redacció?
No, l'han piratejat, em sembla que hi ha algú que ha tingut l'oportunitat de veure la pel·lícula.
Ah, ja
no treu ja de context, ja.
Influències.
I tant, escolta, hi hagi molt poderós aquí a Cugat.cat. Què et sembla? Mira. Anem, si us sembla, a la propera pel·lícula. Aquesta s'estrena a Yelmo. A més, tot es podrà veure en 3D i és El destino de Júpiter.
Siempre nos han dicho que la raza humana ha nacido en la Tierra. Pero no es verdad.
¿Tienes idea de cómo reaccionará la gente cuando descubran la verdad?
La mayoría de la gente no quiere saber la verdad.
Yo sí.
Su planeta fue elegido por Industrias Abraxas hace aproximadamente 100.000 años.
Es una de las dinastías más poderosas del universo. Los herederos principales son tres. Valem, el mayor, es quien controla este planeta y quien quiere verla muerta.
El destino de Júpiter, dirigida pels germans Wachowski, que són també els directors de la saga de Matrix. Júpiter Jones va néixer sota el cel de la nit i els senyals apuntaven al fet que estava cridada a grans coses, encara que segueix somiant amb els estels. La seva vida es redueix a la dura realitat del seu treball com a netejadora de cases. Hi ha una infinitat de ruptures problemàtiques i no és conscient de la destinació que l'està esperant fins que Cain, un exmilitar genèticament modificat, arriba a la Terra per trobar-la. La raó és que Júpiter forma part d'una cadena genètica extraordinària que podria alterar l'equilibri de tot l'univers.
És una pel·lícula fantàstica, diguem, més de fantasia que fantàstica, que hi ha molts matisos, això.
Sí, diferent.
Hi ha molt. I estan dirigides pels germans Wachowski, que són els que van fer dos o tres pel·lícules de Matrix.
Tres germans.
Tres. Com tres germans?
Dos
germans.
L'Andy i la Lana, no?
Sí, aquí et voldria dir una cosa molt curiosa, perquè la Lana és una dona, nom de dona, no, però no, en realitat és un home.
Carai.
Sí, es deia Larry, Lawrence, i aleshores va sortir amb unes fotografies de que vestit de dona, i deia que s'estava transvestint i que segurament es faria una operació, però ho han desmentit.
Però cert o no?
Desmentit.
Ah,
desmentit. No, ho han desmentit. El que passa que l'home continua sortint de dona, vestit de dona. És a dir que, no sé...
Sobre gustos no hi ha res escrit, diuen, no?
No sé. És a dir que, parlant de la pel·lícula, per el que he llegit, no arriba a l'alçada de Matrix i diuen que és una llàstima que els autors de Matrix hagin fet això. No té res a veure que l'home s'operi.
No, diuen literalment que és un decebedor pas enrere pels Wachowski, també una saga de ciència-ficció que és enrevessada i ximple.
Diuen saga de ciència-ficció, fixa't-hi. Ja.
Per tant,
tindrem pel·lícules, coses, més pel·lícules, Sí, sí.
Bé. No queda aquí.
No sé si amb aquestes crítiques hi haurà ganes per part dels germans Wachowski.
Vinga. No, però sí, guanyaran diners.
Segur, la ciència-ficció sempre acaba agradant, Repassades les quatre pel·lícules que arriben a Sant Cugat, Bob Esponja, Un heroi fora de l'aigua, Foxcatcher, El destino de Júpiter i The Interview, ens quedaríem potser amb la de Foxcatcher,
Sí, jo penso que sí.
Si n'haguéssim de recomanar
a priori, jo penso que sí.
A cegues, seria aquesta la nostra aposta. I anem ara a altres temes d'actualitat, perquè la Berlinale es celebra ara a Berlín, i també tenim, si us sembla, i parlem primer dels Premis Ioga, ja que de Berlinale ens sentirem a parlar força tot arreu.
Sí, això va molt bé.
Doncs parlem dels Premis Ioga aquí a casa nostra. Els Premis Ioga el tipus de ratzi, per aquells amants del cine que no sabien què és, però que es fan des de Catalunya.
És a dir, que juga amb les paraules Goya i fa ioga. I això és un col·lectiu de crítics catalans, bueno, que formem part d'aquest jurat, i aleshores...
Tu també, Àngel,
sí, però el que passa és que no he anat aquest any. I aleshores...
Els Catacric.
Sí. La gràcia és que són les nominacions, els motius perquè donen un premi. Per exemple, pitjor pel·lícula estrangera, diu Yoga Requiem por un leño, a Noé.
Ah.
Noé.
Noé s'ha endut la pitjor...
La pitjor pel·lícula estrangera.
Mira, diríem que hi estaries gairebé d'acord, perquè sí. Quan sí. em van parlar...
Aquestes categories tan gracioses de Requiem por un leño, o Pepi Lucibom i otras chicas, o Bastardo desencadenado, van canviant cada any, o
sí,
són categories...
Sí, van canviant cada any, i segons la pel·lícula. El pitjor director és Yoga, Pepi Lucibom i otras chicas del montón, el Luc Besson per Lucy. Jo no estic d'acord amb aquesta, però bueno, ho dic així.
Aquesta no combregues, eh?
No. El pitjor actor juga Bastardo desencadenado, perquè és...
Perquè surt a Django, no?
Ah, això mateix. A Christoph Waltz per Big Eyes i Teorema Zero, que estic completament d'acord, que és un home que sempre actua. La pitjor actriu és Más dura será la caída, algo pasa en la nube, a Jennifer Lawrence por Serena, Juegos del Hambre sin Sayo, X Medias de Fútbol y la Resta Americana.
No estàs d'acord o no?
Jo tampoc estic d'acord.
No s'ho mereix, no.
No s'ho mereix, no ho sé, però jo no estic d'acord.
Jennifer Lawrence no és la pitjor actriu, ho reivindiquem des d'aquí. Els hi farem saber, Àngel, de part nostra, els hi comentes als companys dels Catacrics.
Després, pitjor pel·lícula ioga en casa de l'Herrero, guionista de Palo, es refereix al productor Gerardo Herrero, i li dona La ignorància de la sangre de Manuel Gómez Pereira, que estic completament d'acord.
Completament d'acord, eh?
És molt dolenta. El pitjor director, Conde la Iglesia Hemos Tepado, perquè és el productor...
Les Brujas?
És Musaranyes.
Ah, Musaranyes, mira.
I això que Musaranyes té a la Macarena Gómez, la té nominada.
Sí, però déu-n'hi-do. Jo parlava amb l'Àngel, que tenia una mica d'inadversió a aquesta actriu.
Doncs a mi m'encanta. Jo trobo que té, bé, alguna cosa especial.
El pitjor actor, Yoga Actor Mínimo, a Jesús Vicky Castro, por El Niño y Es la Mínima. Tu també estàs d'acord,
Àngel? També estic d'acord, Àngel, en parlàvem l'altre dia, mira.
I la pitjor actriu, Resacón en la Vega 3, a Paz Vega. En la Vega, no? Por Matar al Mensajero, també estic bastant d'acord. I els premis especials és Yoga a los Abuelos que saltaron por la Ventana, a Clint Eastwood, Jean-Luc Godard i Woody Allen. Parcialment estic d'acord amb alguns.
Ens falta la de Clint Eastwood, que ja s'ha estrenat als Estats Units, però que arriba, em sembla, a finals de febrer, arribarà aquí.
Sí, arribarà aquí.
El francotirador.
Aviam què passa.
A veure què tal. De moment, nominacions, és l'únic que
serà. De moment, nominacions, sí. Després juga a Uno de los Nuestros, l'Andreu Buenafuente, por su ego trip, el culo del mundo, que crec que sí. Yo cultura morta a TV3 por sus secretas intenciones con respecto a Ànima, Cinema 3 y Vía Libre. Això, mira.
La crítica, garrota TV3.
Sí. I després, al final, a l'Isona Passola per su discurso a los Premios Gaudí, que duró fins l'endemà.
Déu-n'hi-do, Isona Passola, directora de l'Acadèmia Catalana, també ha rebut, no sé si ha dit alguna cosa... Isona Passola, sí, que té un caràcter bona... així...
No, fort. És una noia.
Bona noia, és una passola.
Sí, bona noia, no.
Doncs aquests han estat els premis Ioga. Si ho poseu al Google podreu recuperar-los. Categories molt divertides. L'opinió dels Catacrics, aquests crítics catalans, amb aquests premis Ioga, una mena de ratzi a la catalana.
Sí, però ja fa temps que es fa aquests. No sé si se m'ha escalat ratzi i tot.
Doncs amb això ens acomiadem, repassades les quatre estrenes d'aquest cap de setmana. Convidats tots a anar al cinema i a tornar a escoltar aquest espai divendres vinent. Que tingueu molt bon dia i aneu al cinema.